a Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres no hem tingut ocasió de veure més les dades, però la qüestió segueix, el tema per un costat, aquesta qüestió de la llei de l'avortament i aquesta possibilitat que les noies de 16 anys puguin avortar sense el consentiment, sense haver de preguntar ni tan sols que els pares ho sàpiguen bé. I ho dèiem així perquè avui, en el programa dels matins de TV3, Josep Cuní pregunta obertament si una noia de 16 anys és prou madura com per decidir a l'entorn d'aquestes qüestions. Bé, ja ho saben que durant bastant de temps n'anem parlant amb en Roman d'aquest assumpte en el nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I jo pensava amb la reflexió que molt probablement faria en Roman. Bé, és tan madura com una dona de 23 anys és prou madura com per aquesta decisió i una de 25. Bé, hem de suposar que l'edat ajuda a la maduresa, però que no és garantia suficient.
Efectivament. I que diríem, i que no és, o sigui, que diríem, que als 18 anys, aleshores, si és plenament madura, aleshores aquesta decisió la faria tan panxa.
I si et faig contestar amb un sí o amb un no? Una noia de 16 anys és suficientment madura per una...
A veure, fem una prèvia. No és la maduresa el que dona el poder de decisió. No, és a dir, o el té o no el té. Si el té, estigui madura, mig verda o passadeta, ho haurà de fer. Vale?
Ho plantegem d'una altra manera. D'acord. Per decidir no cal ser madur, eh?
Home,
no, vol dir que el fet de decidir sobre una qüestió...
Clar, si hem d'esperar a ser madurs per decidir, probablement hi ha moltes coses que no sé que pillarien allà amb 80 anys per decidir-les, no? Justament en moment...
tot i que segurament moltes mares que t'estiguin escoltant diran, sí, tot això està molt bé, però estem parlant d'una criatura anys. Estem parlant d'un d'allò, d'una noia de 16 anys d'arribar.
Sí, estem parlant de, o sigui, jo el que no sé és què és el que ha mogut a promoure aquesta llei o aquesta modificació de la llei, De fet, respecte als delictes, ja ho van fer. És a dir, abans del 16, els delictes que puguin cometre els adolescents estan sota la responsabilitat dels pares. A qui se'ls demana comptes és als pares. I a partir del 16 ja no. A veure, no, això no és exactament la mateixa llei que per un adult, però diríem ja tenen responsabilitat penal. És a dir, han de respondre i han de pagar pels seus actes. I ara, diríem, s'ha traslladat a aquest àmbit algo semblant.
Suposo que compta amb barrejar circumstàncies de, diguem-ne, de diferents lleis. En Roman ara ho ha fet així, sí. Però segurament molts deuen pensar, sí, home, per anar a votar s'ha d'esperar als 18 anys. I en canvi, per una decisió d'aquest tipus, als 16 anys ja se suposa que la noia és prou madura com per poder decidir, etcètera, etcètera. I suposo que ens farem mal si anem comparant amb àmbits diversos o circumstàncies diverses, o no?
No ho sé, jo ja el de la votació aquí ja m'has pillat, perquè jo no sé si no la posaria l'edat. No sé, els 50 o
no, els
60.
No, ho dic perquè...
Després hem d'esperar la maduresa, per exemple.
Vostès, legalment es pot votar a partir dels 18?
Exacte.
Com fa uns quants anys, es podia votar a partir dels 21?
Sí. Que era quan
i fa encara més anys no es podia votar directament. Però el cas és que ara es pot votar als 18 anys, l'edat
s'ha avançat, perquè la majoria d'edat també s'ha avançat legalment
i molts no acaben de trobar l'encaix entre per què cal esperar els 18 anys per una decisió com és anar a votar, que per la persona pot ser més o menys transcendent, però en canvi de ben segur que per la pròpia persona és molt més transcendent.
Clar.
Haver de decidir als 16 anys sobre quelcom que va molt més enllà del fet de votar molt probablement.
Però justament, no? És a dir, em sembla que has apuntat a la resposta. Què és? O sigui, això té transcendència en lo personal.
Sí.
I la decisió al 16 és sobre algo que afecta, lo dels 18 afecta lo col·lectiu, lo polític.
Sí.
I bueno, i a veure, i és un punt...
Per dir-ho extremadament, un pot no anar a votar i la vida seguirà, sí. La seva vida seguirà.
Sí.
Ara, com ja ha quedat clar, una noia, avorti o no avorti, la seva vida seguirà, però seguirà condicionada al que hagi passat. Això està, sí. Això com ens dius tu, està, això no es pot qüestionar.
Efectivament, no és un fet intranscendent. O sigui, perquè
no ho és.
Perquè no ho és.
D'acord.
Ni per sí ni per no.
D'acord.
És a dir, i pel fet d'haver de justament tan aviat haver de prendre decisions tan... Aleshores, a veure, jo és que la llei, que per cert ja me la llegiré, perquè encara la veritat és que no me, o sigui, tinc les referències periodístiques, però no m'he posat en la lletra petita.
I n'hem apuntat coses, ja s'assenyalava, i com ho havien comentat, em sembla que fa una setmana o fa dues,
acompanyat d'una altra persona
sí. un metge que, diguem-ne, que no es pren aquesta decisió des de la ignorància absoluta, sinó que es pren també des d'un context determinat.
Sí, jo, això seria interessant de veure com s'articula, perquè diríem, jo crec que la part en la que jo estic d'acord és de que el pes de la decisió última recaigui sobre el propi subjecte.
Això creus que és fonamental?
Jo trobo que és radical, perquè
sí,
això és
no hi ha matisos. Està clar que dir-ho així és.
I jo diríem, si s'ha de dir sí o no, abans dic sí.
Abans diu sí.
Sí.
Entre altres coses, perquè si no recordo malament, també ens havies comentat, i ho havies dit amb unes paraules que ara jo no recordo, però el fet que existeixi la llei, no vol dir implícitament... Que bé, que qui hagi d'avortar qui no vulgui, sinó que senzillament hi ha una llei que permet i que empara a les persones que es trobin en una situació determinada, la qual cosa no vol dir que tothom a partir d'ara, doncs vinga,
hagi de fer res ni deixar de fer res, és a dir, la llei no diu que s'hagi d'avortar, la llei no diu que els pares no puguin intervenir, la llei no diu que els pares no tenen res a dir, ni res de tot això. La llei el que diu, el que empara, és la llibertat del menor.
D'acord. Però suposo que col·lateralment amb això el que fa mal de veritat és pensar que una noia pugui decidir això fins i tot sense que els seus pares ho sàpiguen.
Clar que fa mal.
Perquè això, diguem-ne, és exposar una situació que seria un fracàs familiar.
Diríem que és un símptoma
d'un
funcionament familiar
que
no està rullant.
Que no està rullant de cap.
És a dir, que és simptomàtic el trencament o el tipus de llaç que té aquesta noia amb els seus pares.
I segurament per això ens deies tu, bé, però la noia podria tenir la criatura i que aquest funcionament familiar fos també del tot desgavellat. I per tant, això tampoc seria garantia per la noia d'una vida futura més feliç, amb una família absolutament desestructurada.
Però en tot cas, sigui el que sigui, ho haurà determinat ella. Per la seva felicitat o per la seva desgràcia. I haurà de carregar... És a dir, que a veure, que no és cap perit en dolç.
No.
No és que dius, mira que bé.
Ara que ens has posat d'una forma tan...
És dura,
Ara que ens has posat d'una forma tan radical, des d'un punt de vista d'especialista, és fonamental en la vida d'una persona la llibertat individual?
A veure, diríem que és fonamental. Sí, és fonamental. Estan els fonaments del nostre funcionament. Diríem que hi hagi la llei... no implica de que no puguis matar i robar, pots fer el que vulguis, o sigui, la llibertat la tens, ara. Hi ha la llei que et buscarà, et farà pagar.
Dic l'exercici d'allò que un creu que ha de fer.
Entres així en el terreny de l'ètica.
Sí. Sí. Perquè més enllà d'aquesta qüestió de poder tenir la criatura o no, o avortar o no, de totes aquelles decisions en què un cregui que l'estan influint els pares quan no l'haurien d'influir, o en què en tantes decisions de la vida quotidiana o no quotidiana o més o menys transcendents en la vida de cada persona en què un pensi que o poden condicionar d'alguna forma o altra o poden obligar alguna cosa o altra.
A veure, és que segur que l'influencien i segur que el condicionen. Això és així, diríem. De vegades, justament aquests embarassos responen a un conflicte amb els pares. Per exemple, a un excessiu afany en demostrar que és gran o que fa la seva o que pot decidir o que fa el que vol amb la seva vida.
Això pot ser així.
Sí.
Sí. De la mateixa manera que es pot marxar de casa per dir...
Exacte. D'acord. Exacte, per dir, ja estic farta del que sigui, o d'acord, ja sóc gran, o...
Pots dir que a vegades un embaràs pot ser un element, diguem-ne, de... No voldria dir de força, però de fer valer un posicionament individual davant de l'entorn.
Sí que és de força. Sí. Ostres, que sí? És força bruta. Sí. A l'oest, ja.
D'acord.
Força, inclús, que pot ser, diríem, que vagi contra la pròpia persona. Perquè l'adolescent també queda afectada amb això. Potser els pares quedaran afectats, però ella també.
D'acord.
Igual algú més també que estigui implicat, no? Dic, perquè si és un embaràs... És
sí, 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 sí.
Hi ha,
sí,
hi ha una
sí,
altra persona segur, sí, 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 implicat, a sabiendas o no.
Mm-hmm.
Però lo de la llibertat, sí, efectivament, la llibertat, la responsabilitat, a mi em sembla que justament... tu diries com a clínic, no? Com a especialista. Hi ha una cosa, és que l'altre dia parlava amb una companya que em deia que nosaltres, quan parlem, hem de tenir molta cura perquè estem donant el punt de vista a tot un col·lectiu. Jo no. Ho sento, però no. Vull dir, dono el meu i amb prou feines. I mira que m'ho haig de pensar i em dona molta feina i no sóc representatiu de cap col·lectiu ni del que pensen tots els psi ni els clínics.
És millor que sigui així, segurament.
Jo, mira, modestament,
és el que
arriba. I procuro...
Que un pugui defensar exactament el que...
Sí, sí, és que és un posicionament. No és que he trobat la veritat absoluta i tinc tot, estic en un grup, un col·lectiu que hem tocat de veritat amb els dits. I tots els altres, per cert, no, òbviament. Si la tenim nosaltres, els altres no.
Sí, sí, sí.
Però jo ni la tinc, ni conec el col·lectiu que la tingui. Ni... Però sí que diríem que s'ha de fer un posicionament que passi per lo conceptual, no? Per la teoria que regeixi, diríem, l'acció del clínic.
D'acord. En abstracte podem dir que és molt important tenir el dret a decidir lliurement?
A veure, el dret... A veure, és que el del lliurament, per això que deies tu, condicionats i influenciats.
No,
si el lliurament inclou el condicionat i influenciat, doncs sí.
D'acord,
doncs sí.
D'acord.
És una llibertat vigilada, és una llibertat condicionada, és una llibertat...
És a dir, hem de poder decidir lliurement, però aquesta llibertat, no, suposo que en Roman ens dirà, aquesta llibertat no es pot exercir des de la ignorància o des de...
Bueno, millor que no.
Millor que no.
Millor que no, però també es fa.
Sí, sí, esclar.
No, no és que no.
Sí, sí, esclar.
I el que passa és que el que és segur és que es paguen preus. És a dir, o sigui, triar implica pagar el preu del que tries i del que deixes de banda. Les dues coses. No, si no, seria molt fàcil. I decidir... A veure, si justament una de les coses tan importants amb els adolescents és com... els pares permeten que vagi guanyant en autonomia i vagi sent responsable, en el sentit d'anar prenent les pròpies decisions i fer-ho d'una forma constructiva per la seva persona. No hi ha cosa més difícil per als pares que un adolescent que està enganxat als pares demanant que li diguin què és el que ha de fer i dient que no li surt això que li diuen que faci. Mira, justament com part d'un nano que està en tractament, un nano petit de molts anys, quan el mestre li diu que havia de dir no, si un nen no t'has de riure quan l'has de fer això perquè l'has de dir que pobre, i l'altre li diu és que jo no ho sé fer tot això. Fantàstic, ell haurà de buscar els seus motius i les seves maneres de fer-ho, i diu això ho fas tu, dic, però jo no ho sé fer. Oh, fantàstic. L'adolescent ha de veure com ho fa ell, com fa anar la seva, com es responsabilitza de la seva, del que fa i del que no fa, i del que és, del que actua irresponsablement també, en el sentit de les conseqüències. I aquí és on dèiem que els pares tenen una funció important a fer, justament, no? en acompanyar l'adolescent en quant a que se'n faci càrrec de les conseqüències dels seus actes, que sigui responsable de les seves eleccions. Que triar no vol dir faig el que em rota. Vol dir que si l'encertes t'emportaràs el mèrit torna, i si no torna, te l'empasses.
Torna a repetir-ho això, que triar no vol dir faig jo que em rota.
Efectivament.
I molts pares deuen pensar, doncs, si vol que li rota.
No, pues no. Pues, veus, però aquí és on els pares tenen un problema.
D'acord.
Per això, és a dir, els nanos han de prendre decisions. Ara, diuen el que no pot ser és que les conseqüències de les decisions dels adolescents recaiguin sobre els pares.
D'acord.
O sigui, els pares han dit, xit, no, diu, ah, sí, no sé, no, sí, a veure, no treballaré aquest estiu per treure el carnet de conduir, no? I el senyor Correia l'estiu diu, paga'm el carnet de conduir, no? En el moment que l'anul deixo, el pare diu, hombre, pues mira, doncs sí que trigaràs en tenir el carnet. Diu, quan treballis el tindràs. I ja està. I quina pena, a mi m'encantaria que tu el tingués i m'encantaria que fes, però com tu no, doncs... Pues, és la teva decisió, ara, diríem, jo no et vindré a tapar les conseqüències de la teva decisió, per a bé o per a malament, és la teva, al respecte, però, diríem, et dic, no em sembla, no estic d'acord, em sembla que t'aniria més una altra cosa, però clar, tu sabràs o tu ignoraràs, no importa, tu aprendràs, serà, tu aprendràs de la teva experiència. I això de vegades és el que costa també amb els pares, amb acceptar aquesta diferència, que l'experiència del pare i de la mare és la del pare i de la mare, i moltes vegades no coinciden. Que això de vegades ajuda. Quan, no sé, el pare no va fer estudis i la mare sí va fer estudis. Aleshores, el fill, bueno, tant si fa una cosa com l'altra, tindrà, diríem...
Tindrà sempre una certa afinitat amb el qui ha patit la seva pròpia experiència.
Quan cap dels dos ha passat per allà, sembla que la veritat o l'única posició, que hi hagi una única posició, i això no és. Doncs, tornant al tema de...
Vols dir d'alguna manera, i a partir d'això potser és una exageració, no? Una mare que hagi patit un avortament o que en el seu dia hagi hagut d'avortar, pot tenir una visió de l'assumpte molt...
Sí.
Davant de la possibilitat que la seva filla en algun moment o altre hagi d'avortar.
Sí.
Sí.
Mira, i l'altre dia també ho vaig pensar, crec que és una cosa que en algun moment hauríem de donar-li alguna volta, no? Diria que en general hi ha molt poca comprensió cap a la significació d'un avortament per una dona, ja no dic per una menor, per una dona.
De la significació, vols dir, així també...
De que representa en per la vida... Sí. I dic, sigui... O sigui, si no és, si és, diríem, natural, bueno, Déu-n'hi-do.
D'acord.
Déu-n'hi-do la força, la potència, el mal que fa. I quan s'ha de fer per circumstàncies, diríem, madures, perquè no es pot, si ha passat això... I diríem, i és una decisió plena i conscient, no per això deixa de fer mal. I moltes vegades es pren com molt pragmàticament, com una qüestió de logística, i que ho serà, en el fons, o
sí,
en algun punt.
Vols dir que a vegades ho agafem en lloc de dir, mira, no li va convenir, i apa.
I apa, ja està. No? Ho traiem la qüestió i
vinga, continuem. Vols dir que judiquem d'una forma molt laxa les circumstàncies personals que poden haver dut a una dona...
Efectivament, que això és una pèrdua, és algo que hagués pogut ser i no va ser, i vull dir en el sentit que implica un dol, un cert dol,
sigui volgut o no volgut.
Quan no és volgut, aleshores aquí és molt més marcat això, molt més marcat, però dic perquè de vegades
tot i ser volgut,
a veure, que sigui volgut, vol dir, o sigui, no implica que sigui desitjat, vull dir, implica que s'ha hagut de prendre la decisió, perquè ha pesat més una sèrie d'elements del no, però no vol dir que no hi hagin elements pel sí.
Ara qui ho hagués estirat el fil potser pensaria, bueno, aquest senyor ens està dient que no hi ha cap dona que desitgi avortar.
Home, haurien de ser situacions de molta violència o de molta agressivitat que portin a això, a que sigui un desig d'avortar clarament. Però fins i tot hi ha dones que han estat violentades i violades i han portat endavant l'embaràs i han estimat el seu fill. malgrat, diríem, a l'origen, la qüestió, és a dir, que fan una diferenciació.
Absoluta.
Sí, absoluta, efectivament. Bueno, són mares solteres, diríem, contra les circumstàncies de l'espermatozoide, no són rellevants, diríem, no tenen, o sigui, és un problema biològic.
És d'una convicció molt personal.
Efectivament, és un desig molt propi, molt personal, molt de dir jo avui, i tira endavant. Però diríem que efectivament és una intervenció traumàtica, en el sentit de que és una interrupció, és una cosa intrusiva en el cos, és algo que genera i s'interrompeix de forma dràstica o violenta. Efectivament, no és un fet a no dir.
D'acord. Una qüestió més a afegir-hi. Aquesta llei apareix, com poden pensar alguns, perquè l'edat en la qual es practica el sexe cada cop és més jove?
No ho sé. No ho sé, van dient que sí, que els sociòlegs diuen que sí,
que vinga i que ara tots els nanos joves i tal.
No ho sé.
No, d'acord.
No sé si té a veure amb la joventut.
Ja ens està bé un no ho sé, perquè si tot es pogués saber d'aquesta forma tan garantista amb totes les coses.
Efectivament.
Però dic per tots aquells que fan valer aquest discurs de que, bueno, és que els joves d'ara només tenen el sexe al cap i que no sé què, i que gira que tomba, i que això, bueno, esclar, en virtut d'aquestes situacions, com que hi ha més riscos, doncs vinga, la llei i què tal.
No, jo crec que no té a veure tant amb el fet o amb l'edat, sinó amb les maneres, no? I els transfons. Que potser sí que hi ha una tendència a frivolitzar-ho tot. I de vegades és una mica lamentable quan s'escolta alguns adolescents que més o menys el d'iniciar-se en la relació sexual és com una cosa que has de fer perquè, clar, o sigui, és com treure el carnet de moto als 14. I és tonteria fer-ho als 16, no? Si als 14 el pots tenir. Pues, com una cosa així, com algo que marca alguna cosa, però que no acaba de tenir, no? Ni l'entitat, ni el lloc, ni les significacions, diríem, que, bueno, es pot pensar que envolten, aquest acte, no? O aquesta iniciació. Justament, no es veu com algo molt iniciàtic, un moment, potser sí que abans hi havia una certa mística i una cosa molt mítica, no? Al voltant d'això, per exemple, no? Que diríem, per exemple, la religió catòlica ho posa molt, molt clar, no? I hi ha un cert, és el moment mític quan en altres moments era també, no? Per l'home, moment de fer-se home, potser més que per la dona, segons com, no? És a dir, l'home havia d'accedir per fora dels canals socials, diríem, no? Normalment hi havia una que era l'oficial i figurava que l'home arribava al casament amb una certa experiència. No pas la senyora, òbviament.
Ho dic per a tots aquells que pensen que ara la vida personal de cadascú és molt més oberta davant de tothom. Que tothom gairebé ho explica tot.
Vale, sí. Sí? Sí, efectivament. Hi ha una espècie de... Això, els programes aquests de televisió, no? Per exemple, que ja és el sumum d'aquesta qüestió.
Sí.
Hi ha un desdibuixament de la línia que separa el privat i el públic.
I ha d'existir aquesta línia?
A veure... És que per aquí poc podem avançar. Jo crec que el que ens toca és veure el que hi ha i el que manca. I els efectes que això té. Per això quan parlava...
És a dir, tots tenim un àmbit privat, això està clar?
Sí. L'àmbit privat és necessari.
És necessari?
Sí, diríem que això no és... O sigui, fer públiques qüestions privades doncs, canvia la vida, no? Fa que les coses es portin d'una manera diferent. Es dona entrada als altres allà on en principi no toca. La mirada de l'altre, l'opinió de l'altre... que l'altre gaudeixi sana o insanament d'aquestes coses. De vegades aquest fer-ho públic és un intent, és perquè la lectura privada no és possible. Vull dir, jo haig d'explicar el que em passa i ho haig d'explicar a tothom que se'm posi per davant a veure què em diu d'això que m'ha passat, perquè jo no m'acabo d'enterar si és bo, si és dolent, què haig de fer i què no haig de fer. normalment aquestes persones que és per una certa dificultat per fer-ho privadament, uh-huh. Després els hi passa una factura horrorosa, perquè clar, es senten després que els altres s'hi posen en la seva vida.
Diu,
però clar, però que tu has obert totes les portes.
És a dir, no es tracta d'explicar una qüestió determinada a algú, sinó de obertament, d'una forma social.
Clar, clar. No és el mateix que buscar un company, un amic, una amiga.
Passa això, passa aquella cosa, passa el que sigui.
Mira el que m'està passant, perquè això forma part del seu íntim.
Sí,
no?
Sí.
Sí, jo
I
crec
això
que
en els darrers anys ha anat a més, això sí.
Ha anat a més.
Per què?
No ho sé, hi ha tota una relaxació en moltíssimes coses, que abans eren més estrictes, més radicals, més... Això que dèiem també de la... del patriarcat, no? És a dir... imagina't, tu faràs, tu seràs mestressa de casa.
Sí, sí.
A veure, no estem parlant de fa mil anys,
Vols dir que hem passat d'una rigidesa...
Efectivament. Ara, com una espècie d'efecte una mica pendular, mm-hmm. anar cap a l'altra punta.
I jo dic perquè, tornant a l'inici, aquells pares que poden dir, home, potser nosaltres no acabarem no sabent res, i resulta que ho sap mitja humanitat el que fa el nostre fill o la nostra filla, perquè vos bomba a tothom com si això fos un trofeu.
És una opció que té la...
Sí, però...
Diguem, una cosa són les opcions com personals i una altra són les tendències socials, diríem, no? El que passa és que va una mica lligat una cosa l'altra,
sí.
No? Perquè una quantitat de tendències, no, personals, doncs fan a lo social que a la vegada realimenta. Els canvis en la llei també determinen coses, perquè ja que anem posant en lleis, sí. cadascuna, però diríem, allà on abans un nen preguntava com es fan pares o d'on surten els pares, dius, mira, és un senyor i una senyora que tenen un nen i una nena, no? I ara tu dius això i el nen pot dir no, també poden ser dos mamàs, no? I s'altra vegada diu, o dos papàs, i clar, i allà on diria, nen, què dius? No diguis ximpleries. O sigui, aquesta duda de dir sí, així és. Si no, estaria incorrent en una il·legalitat, diríem. Malgrat que no ho pensi, continuï pensant que o sigui un fill és el que surt d'un senyor o una senyora. Sigui naturalment, sigui per adopció. Però no contempla altres opcions. I la llei, diríem, ho ha modificat, això. Del moment que ho estableix i ho diu, uh-huh. que les formes són les que són, no?
Que legalment es pot.
Sí, efectivament. I la llei té alguna cosa a dir. El que passa és que també hem de discriminar una i altra, uh-huh. no? La llei de l'ús social amb la llei, diríem, més de lo privat, de lo familiar, de com està inscrita en cadascú.
Es diràs allò de sempre,
cadascú.
Que una cosa és la llei i l'altra com l'interpretem, com l'agafem.
Sí, i els referents...
Què ens provoca?
Sí, però que ve justament que aquesta altra, la llei externa, s'aposenta o es fonamenta en l'altra llei, en la llei més simbòlica, la que, diríem, la que s'introdueix a casa, i on, diríem, abans amb el patriarcat, molt centrada en el que deia el patriarca.
Uh-huh.
El que deia el patriarca era llei.
Sí, sí.
Els nens que se'n vagin a jugar, la nena a fregar plats. Dius, ostres.
Uh-huh.
I els nens anaven a jugar i la nena a fregar plats.
Sí, sí.
I...
O fins fa 4 dies, encara potser ara, a veure què diu ton pare, i farem el que digui ton pare.
Exacte. Que aquestes coses, diríem, jo crec que són de les bones coses haver deixat el patriarcat.
D'acord. I no era cap llei escrita per cap govern.
Efectivament.
D'acord. Però, en canvi, en la vida quotidiana o en la vida personal de cadascú tenia més valor que la llei promulgada per qualsevol govern, no?
Sí.
Farem el que digui ton pare, molt bé.
Sí. Bueno, i d'aquí, per exemple, no sé, podríem tenir, com diria Imanol Arias, un comunista en ciernes.
Sí, sí.
O un anarquista, diu, bueno, doncs quan tingui oportunitat diré aquí que ningú mani res, no? O no vull ser una mica frívol, però diríem que davant d'això produeix també tot una rebel·lió. Diríem, això ha canviat. Aleshores, la pregunta és, i ara, no, un pare,
què?
Què, efectivament. Que, què fa, com opera des d'un
perquè
opera.
Tu creus que això ha devaluat el paper dels pares? O es poden sentir alguns pares davant de diguem-ne, de propostes legals d'aquest tipus menys tinguts en el seu paper?
Jo crec que l'ha desdibuixat o l'està reconfigurant. On això, diríem, té unes característiques, diríem, que dius menys mal, que ja era hora, diríem, per exemple, tot el que fa referència a la dona, imagina't, o sigui, mm-hmm. la dona estava ja arraconada, no? És a dir, tot això, diríem, tots són diríem, avantatges o creixement, com si fos també com civilització, no? Però després hi ha altres coses on diríem, tot pot ser.
D'acord. Ja suposo no hi ha... que al cap de molts pares deuen aquella imatge de dir, mira, no em feu falta perquè la llei ja diu que no tal. I segurament això és una mala manera de veure-ho. Això.
Sí, no, i no és cert que no faci falta. Seria més aviat que no ens entenem.
És a dir, fins i tot aquell que pensa que els pares no li fan falta, li fan falta.
Home, és algo així. Per tenir la relació que tinc amb aquests pares, m'estimo més no tenir-ne. Però no vol dir que no li facin falta als pares. Vol dir que no tal com han anat les coses
i que no n'hagi après plegats, alguna cosa que sigui doncs que no li serveix.
I de vegades són drames d'amor, de vegades són més coses de l'odi i barreges, però també hem de pensar que ens estem, o sigui, que això són situacions extremes. Jo crec que responen molt a casos relativament puntuals i diríem que...
Que no us hem de fer...
Sí, no us hem de pensar que aquesta és la norma.
D'acord, no ho hem d'extrapolar, això.
Tal qual, que o sigui que aquí jo crec que el factor...
Unes circumstàncies molt específiques que puguin fer que una nena de 16 anys digui, doncs, no m'interessa l'opinió, no em sent tal que sigui. Tal.
Clar, perquè a més, jo crec que és desvirtuar el que diu la llei. La llei no diu que no interessi el que diuen els pares. La llei el que diu és que arribat el cas que aquest adolescent la decisió última la prendrà ella. I si aquesta decisió és, diríem, diferent de la dels pares, primarà la decisió de l'adolescent. Vale. I és, jo crec que és mm-hmm. molt específic en aquesta qüestió. No equival, o sigui, però de fet, els 16 i els pares ja han de començar a posar-se molt les piles per aquest procés en el que d'aquí 2 anys tot serà així. No? És a dir, perquè té la majoria d'edat, l'adolescent, i continuarà sent un adolescent, en certa mesura.
D'acord, en els minuts finals, i ho seguirem la setmana que ve, hi ha un període de la vida en què ens distanciem dels pares?
Sí, i que aquest distanciament és necessari per això que sempre anem per, diríem, com a part d'aquest procés de creixement.
I dic distanciament en el sentit que les decisions dels pares no apareguin com quelcom tan important en la vida personal.
A veure, poden ser tan importants com que com el pare diu que A, doncs jo faré B. Això és importantíssim, imagina't, excessivament
important. I és un distanciament, està clar.
I és una diferenciació.
És una diferenciació.
Ara, d'acord. Jo crec que sí que alguna vegada ho hem comentat i seria per entrar més. Què significa això de la distància? Perquè diríem, és una metamorfosi, és un canvi, és una transformació. Dic perquè de vegades sembla que la distància impliqui pèrdua, allunyament, refredament, i no necessàriament. Pot ser enriquiment, variació, canvi, d'una altra manera. Segur que si la idea de l'acostament és seure'l a la faldilla i dir que mono el meu nen, probablement hi haurà molt de distanciament.
D'acord. 11 minuts i seran les 11. Suposo que, en això sí que en Roman serà taxatiu, no fer servir mai una criatura per forçar determinades situacions. Sigui en una parella de divorciats, sigui en una parella que està a punt de trencar i que pensa que una criatura la pot salvar, sigui en un adolescent que la vulgui fer valer per no fer servir una criatura per això.
Això és el que... Per això és la llei.
Per això és la llei.
Per això és la llei i per això és la llei d'aquesta. Perquè no es faci servir els conflictes dels pares, podríem dir, o la idiosincràsia, d'una manera tan determinant sobre la vida d'un fill.
Divendres que ve seguirem en el nostre habitual temps de família a veure cap on ens porta bé aquesta qüestió de pares menys tinguts o pares que se senten fora d'aquest cercle personal dels seus fills. Com sempre, des del Centre de Reeducació de David al carrer Pau Barbeig número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.